Gracias, señora alcaldesa. Como hemos mezclado argumentos entre mociones, yo también quería hacer referencia a la moción anterior, diciendo que, sobre todo, en especial a la moción, a la intervención del señor Gómez, en la cual pues hablaba de la hipocresía de Ciutadans o de los grupos que votaron a favor de esta moción. Pero lo que me ha parecido curioso es cómo la defendía. O sea, es decir, yo entiendo que no quiera estar de acuerdo porque parece que la moción, parece, solo habla de los de la violencia o la intolerancia independentista y entonces ustedes no se sientan cómodos en esto. Pero es que una cosa es eso y otra cosa es dar una clase de hipocresía argumentando que los demás son los hipócritas. O sea, esto ya es el colmo de la cuestión, o sea, el colmo de este pleno. En cuanto a esta moción, que se ciñe exclusivamente a la ordenanza municipal de convivencia ciudadana que tenemos en este municipio vigente, aprobada por el ayuntamiento, desconozco ahora mismo porque es del año 2002, con qué mayorías, pero vamos, con una mayoría seguro porque fue aprobada aquí en pleno, el 15 de julio. Posteriormente, se han introducido algunos cambios, como modificaciones parciales o incorporaciones de nuevos artículos. Y esta ordenanza tiene por objeto la regulación de la actividad de las personas físicas y jurídicas que se desarrollan principalmente en la vía pública y en otros espacios de dominio público o que trascienden al el ámbito estrictamente privado, mediante la modulación o limitación de determinados tipos de comportamientos en orden a conseguir el bienestar colectivo y posibilitar la convivencia ciudadana. Además, establece que cualquier ciudadano está legitimado para denunciar ante este ayuntamiento los eventuales incumplimientos de dicha ordenanza por parte municipal y los correspondientes ámbitos de actuación estarán obligados a adoptar puntualmente las medidas necesarias para corregir las irregularidades denunciadas, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que en derecho pueda corresponder al personal del ayuntamiento causante de los incumplimientos. Recordarles que todos los ciudadanos estamos obligados a observar una conducta encaminada a evitar y prevenir el deterioro de la ciudad, cumpliendo los preceptos de esta ordenanza, que para eso la tenemos. Pues bien, por voluntad expresa de este Gobierno municipal, que paradójicamente es del mismo color del que en su día aprobó la ordenanza de convivencia, hoy esta no se aplica, y no se aplica a un determinado grupo de personas, únicamente por afinidad ideológica, lo cual nos lleva al significado de la palabra prevaricar. Faltar conscientemente a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. Como sabrán, desde hace varios meses existe una campaña consistente en la instalación de lazos amarillos en el espacio público, elementos estructurales de la vía pública como fanales, señales de tráfico u otros elementos del mobiliario urbano, árboles, etcétera, impulsada por entidades y o colectivos independentistas de nuestra ciudad para reivindicar la excarcelación de líderes políticos en situación de prisión preventiva. Vaya por delante que nosotros no nos oponemos a que dichos colectivos puedan realizar sus reivindicaciones en la forma que crean conveniente, pero siempre que lo hagan conforme al marco jurídico vigente. Y es evidente que con la normativa actual se infringen varios artículos de la ordenanza de convivencia que tenemos en San Cugat. Por ello, nos vemos obligados a denunciar aquí, hoy, públicamente, la permisividad y la pasividad, incluso la cooperación por parte del Gobierno municipal con estos grupos independentistas, permitiendo que campen a sus anchas por nuestras calles, ocupando indiscriminadamente el espacio público y, lo que es más grave, ignorando de forma deliberada la propia ordenanza del ayuntamiento. La ocupación del espacio público por estos símbolos vulnera el principio de neutralidad de la Administración, incluyendo dicho concepto todo lo referido al espacio público, derecho de todos y del que nadie puede disponer por su propia voluntad y sin amparo legal. Ante esta falta de actuación de los servicios municipales, grupos de vecinos preocupados por ver el espacio público ocupado y de forma anónima se han dedicado, y desde aquí les doy nuestro agradecimiento, a retirar los lazos amarillos instalados o a quitar las pintadas realizadas.
Minuto, señor Benellam.
Desgraciadamente ha habido confrontaciones entre independentistas y brigadas de limpieza, algunas de ellas violentas, y es evidente que si algo pasa es por la pasividad de aquellos que premeditadamente no hacen cumplir sus propias normativas, lo que les hace responsables de lo que pueda pasar. Pues es responsabilidad de este ayuntamiento y su equipo de gobierno velar por la concordia, la convivencia, el civismo y el respeto entre sus vecinos, así como garantizar, sobre todo esto, el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Recordar, finalmente, que el derecho a la libertad de expresión no puede pasar por encima de lo que está establecido en cualquier precepto del ordenamiento jurídico. Por todo ello, con esta moción solicitamos formalmente, con independencia de su aprobación o no, que se cumpla la ordenanza de convivencia ciudadana, que se sancione a quien la infrinja y que se retiren de la vía pública aquellos elementos que no se adecúen a la ordenanza y, finalmente, una condena a cualquier tipo de agresión o episodio de violencia que se haya producido o pueda producirse en un futuro en las calles y o espacios públicos de nuestro municipio o en cualquier otro municipio de Cataluña. Gracias.
Gracias, señor Vinejam. Grups que vulguin intervenir. Señor Cortés.
Sí, gracias, alcaldesa, de nou. Al igual que en la moció anterior, tornaré a demanar una votació separada dels punts. Procuro estalviar temps en la intervenció i lamenteu tots plegats que us faci malbaratar el vostre temps si us demano aquestes votacions separades. Entenem des d'Units per Avançar que el que hem de votar en aquest plenari són els acords que se'ns presenten, més enllà de l'esperit o del que hagi motivat fins i tot la presentació de la mateixa. Podríem estar d'acord amb el punt primer i quart en què cal mantindre vigent, com no pot ser d'altra manera, l'ordenança, per descomptat condemnar de nou una altra vegada, vingui d'on vingui la violència, vingui d'on vingui, però no podem estar d'acord en aquests moments en què la policia local hagi de ser el garant de que això es resolgui. Això no ens ajuda. La guerra dels llaços, la guerra de banderes, no ens ajuda res, no ens porta enlloc. Fer intervindre la policia local quan la policia local s'ha d'estar destinant a altres qüestions més necessàries en el nostre municipi, no fa res més que passar d'una via coercitiva a una possible via judicial i la via judicial no ajuda tampoc a apaivaguar el clima que n'hi ha de frontisme en aquest país anomenat Catalunya. I, per tant, la retirada dels llaços grocs no resol el problema, no ens permet sortir del clot, no ens permet reduir aquest clima frontista, com torno a recalcar, i, a més, esmentaves, company institucional Álvaro Benejam, que hi ha una campanya per posar, no? Hi ha una campanya per posar i hi ha una campanya per treure. I el posar i treure ens torna a portar de nou en aquesta posició de frontismes que tal volem denunciar. Per tant, alcaldessa, us tornaré a fer el prec. Reitero, la idea seria poder votar, al nostre entendre, el punt primer i quart en un sentit i el segon i el tercer en un altre. A partir d'aquí us deixo que endreceu la votació com ho considereu oportú. Moltes gràcies.
Senyor Soler.
Molt breument, aquesta era una moció que en principi la primera vegada que ens la vam llegir ens va agradar amb el sentit de dir, bueno, doncs intenta reordenar una mica l'espai. Hi ha certeses, hi ha reflexions, però llavors quan un grata una mica i després veu el que també han dit des de l'òrgan judicial, han dit el que significa la llibertat d'expressió i sobre la retirada de llaços grocs per part de Mossos d'Esquadra, ergo policia local, hi ha coses que no s'ajusten, creiem nosaltres, no s'ajusten a la realitat. I, per tant, coarten aquesta llibertat d'expressió, que ens agrada, no, no ens agrada, a nosaltres no ens agrada, però que no ens agradi no vol dir que s'hagin de retirar, en aquest sentit. I després hi ha una cosa que m'ha sobtat, que és instar el compliment de l'ordenança municipal. Home, si fos això tan greu, el que hauríem de fer no és venir aquí al ple i dir-ho, sinó anar al jutjat, perquè això és quasi és, en diuen prevaricar, no? No complir unes ordenances municipals per part de l'equip de govern. Per tant, hi ha alguns aspectes jurídics de la moció que no ens acaben de convèncer. I l'explicació, li he de dir que aquest cop s'ha passat per la dreta a Ciutadans. Aquest cop sí que els hi heu guanyat vostès. De totes maneres, acollim amb això que ha dit el senyor Cortés, de votació per separada, jo encara faria una altra separació que separaria el primer del quart. Jo els hi dic així perquè hi votaríem també de manera diferenciada. Moltes gràcies.
Senyor Gutiérrez.
Sí. Clar, aquesta moció és una mica cínica. Bueno, sí, és una mica cínica, perquè a mi em sorprèn. Bueno, no, és que no em sorprèn gaire. Al PP sempre li ha costat molt entendre què és la llibertat d'expressió i en aquesta moció bàsicament el que està fent és intentar acabar amb ella. Llavors, crec que fa un ús molt maliciós del llenguatge, una cosa que tothom últimament s'hi acostuma molt ràpid. Nosaltres al llegir el títol ens ha passat una mica el que deia l'Ignasi abans, no? Que m'ha xafat. Mira, ja ve el piròman a explicar-nos que hem de pagar els focs. No? És una moció d'aquelles que expressa un model, no, de l'ús de l'entorn urbà, sobre el qual no ens posarem mai d'acord, però vostès el presenten igual, i per això deia que és com les altres mocions, que forma part del bucle, perquè en realitat ja ho fan igualment. Nosaltres entenem que si volem viure en democràcia, l'espai públic no serà un espai mai neutral, que el que es tracta, bueno, que la llibertat d'expressió va d'això, i si nosaltres defensem la democràcia, defensem la llibertat d'expressió, i volem que s'acabi... si defensem la democràcia i defensem la llibertat d'expressió, no podem estar defensant que s'acabi el tema dels llaços grocs i que hi hagin llaços grocs a tort i a dreu. Jo crec que és més preocupant el voler-los treure que el voler-los posar, i això... Jo crec que defensar això és insòlid des de qualsevol punt de vista, però sobretot des d'un punt de vista democràtic. Presenten aquesta moció i, mentrestant, la concòrdia i la convivència perillen de veritat, i a mi això és el que em preocupa.
Per part d'Esquerra, el senyor Gómez.
Bé, gràcies, alcaldessa. Bé, primer, abans de res, crec que jo ja l'he entès perquè reclamen ple rere ple més policia local. Clar, si la policia local s'ha de dedicar a perseguir la gent que penja llaços grocs, en necessitaran molta de policia local. Normal que ho reclamin. Bé, dit això, clar, en primer a nivell jurídic i després a nivell polític. A nivell jurídic, vostès que a més vostè és jurista, clar, vostès que parla aquí de complir l'ordenança i de més, sap perfectament que les normes de rang reglamentari s'han d'interpretar d'acord amb les lleis i amb la Constitució. Jo ja saben què opino políticament i de més, però això ho sap perfectament. I vostès deu saber la Constitució espanyola de memòria, i si llegeix l'article 20.1 sabrà que diu clarament que el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció es reconeix i es protegeix. Per tant, l'ordenança de civisme a la qual fa referència està molt bé, però l'hem d'interpretar d'acord almenys amb aquest dret fonamental. I per tant, l'aplicació de l'ordenança a mi se'm fa molt difícil, i si vostè ho creu, doncs vagi als jutjats, com li recomanava el company socialista, doncs que puguem dedicar-nos a perseguir a la gent que es dedica a penjar llaços. Però després, la part política, i més greu, i és la seva concepció de la llibertat d'expressió, que és una concepció sota la qual no podem expressar res a l'espai públic perquè aquest espai ha de ser neutral. Doncs bé, nosaltres no podem compartir aquesta neutralitat de l'espai públic en sentit negatiu, i per tant prohibir l'exhibició als carrers i places d'idees i posicionaments polítics creiem que ha de formar part de la normalitat de qualsevol estat democràtic, i que de fet és l'essència de la democràcia. Ja sé que a vostès això els hi costa, però la democràcia es basa en això, en contrastar idees, en debatre ideològicament i en l'últim escenari en votar, en cas que no ens posem d'acord. I per tant la divisió d'opinions és normal, i el dret a penjar llaços doncs hi és. Igual que abans de que hi hagués la situació actual amb presos polítics, hi havia gent, jo mateix, que penjaven pancartes, però pancartes per reivindicar idees i posicionaments polítics. I jo mai vaig pensar que estava cometent una il·legalitat pel fet de penjar una pancarta per al 1 de maig, i és un posicionament polític, pel Dia del Treball, o per penjar-la en defensa dels drets de les dones o dels drets de la LGTBI, i això ha de formar part de la normalitat, és a dir, l'espai públic s'hi han de poder expressar les diferents idees. I una d'elles és defensar el dret a la llibertat dels presos polítics, perquè vivim en una anormalitat, perquè mentre tinguem l'Oriol Junqueras, la Carme Forcadell, el Jordi Cuixart, el Jordi Sánchez, la Dolors Bassa, el Josep Rull, el Jordi Turull, el Joaquim Forn i el santcugatenc Raül Romeva a la presó, vostè, li agradi o no, haurà d'aprendre a conviure amb el color groc. I per tant, mentre siguin a la presó, és molt legítim que hi hagi moltes persones d'aquesta ciutat i d'aquest país que reivindiquin la seva posada en llibertat. I això forma part de la llibertat d'expressió. Com forma part de la llibertat d'expressió, també, que altres persones doncs reivindiquin altres idees polítiques. Si vostès, en pro d'una ordenança o en pro d'alguna cosa, pretenen doncs convertir el carrer en un espai neutre, és a dir, en un espai sense cap posicionament polític, jo crec que el que estan fent és retornar-nos a una època del blanc i negre, una època doncs més passada, que tampoc em sorprèn, tenint en compte el seu posicionament l'altre dia en relació al Valle de los Caídos, però ens estan tornant a una altra època. Gràcies.
Sisplau, silenci. Per part de Ciutadans, el senyor Ciprián.
Gracias, señora alcaldesa. Intentaré no repetir las intervenciones de los compañeros anteriormente. Lo que sí que me gustaría ratificar al señor Cortés es que efectivamente la policía local está para hacer cumplir las ordenanzas. Es que si no, no tienen sentido. El señor Rubén ya me ha hecho referencia a las ordenanzas cívicas. Yo le haré referencia a las ordenanzas de publicidad. Estas se aprobaron el pasado marzo del 2017. En esta hay un artículo, por ejemplo, 4.2, que dice claramente es prohibeix l'activitat publicitària que pel seu contingut incorri en l'engany des de la lleialtat o la consistent en l'emissió de missatges subliminals. No hay 32 páginas de ordenanza municipal, que creo que usted conoce, señora Cristina Palera, y en el que hace referencia a fianzas, seguros, avales bancarios, en el caso de pancartas, en el caso de licencias, proyectos de adjudicación, etcétera, etcétera. Voy a leer también una cosa interesante, que es la tipificación de las infracciones. Infracció greu, de 1.500 euros, de 651 a 1.500, col·locació de cartells, fulls volants, adhesius o elements similars en qualsevol element paisatge urbà que no estigui expressament previst per aquesta finalitat. Jo crec que això no està sujet a... que és bastant clar. Infracció molt greu, 1.501 a 3.000 euros. Incompliment reiterat de requeriments específics formulats per l'administració municipal. Esto es lo que el equipo de gobierno va a votar en contra, su propia ordenanza de convivencia y de publicidad. Y mañana saldremos a las calles para pedir a los contribuyentes que, bueno, pues sí acepten las ordenanzas fiscales o que interpreten la subida del IBI, la de sonoridad, la de convivencia. Creo que estamos ampliamente superando los límites de la comedia por parte de los señores del PDeCAT. Por favor, reconduzcan su proyecto local, por el bien de la ciudad. Luego lo que hagan ustedes con su partido, con lo que quede de él, es otro tema que ya hablaremos de aquí a medio año. Gracias.
Por parte de la CUP, la señora Gibert.
És que sabeu què passa? Sortint d'aquest ple, no sé, comentar, amb un nus a la panxa de nervis i de coses que es diuen, quina... A mi? Jo?
No, és que hi ha hagut un intercanvi d'opinions entre el públic. Ja està.
Doncs va, vaig a fer una cita per baixar una mica la tensió.
Recordin, sobretot, queda una altra moció, perquè sí que les farem totes seguides, abans de passar al públic, i els hi demanaria màxima brevedat.
No hi ha egoisme més a xorc que la neutralitat. O el que deia Hannah Arendt, com explicava la complicitat de la neutralitat amb el poder i com aquesta podia permetre els horrors quan estudiava, diguéssim, de quina manera es va poder consolidar el nazisme i com tantíssima gent que simplement assentien el poder per por de contradir-lo van acabar efectivament assentint amb un dels pitjors genocidis i dels horrors de la nostra humanitat. I per tant, la neutralitat no és ni desitjable ni recomanable. De fet, no existeix. L'espai públic sempre és en tensió i per sort està en tensió perquè això vol dir que està en diàleg. La moció fa referència, diu, lo hacen parándose en un supuesto derecho a la libertad de expresión. No, supuesto derecho a la libertad de expresión, no. Libertad de expresión, que preval per sobre d'ordenances efectivament municipals. Però el que a mi més em sorprèn, i d'una forma també m'encongeix una mica el cor, m'alarma d'aquesta moció, és que vostès són capaços de sostenir una cosa i tota la contrària. I que no es percep ni un bri de contradicció, ni un gest dubitatiu, ni un segon de reflexió. Són capaços de venir aquí i pronunciar la paraula concòrdia i que no els hi posin els colors. Vostès són capaços d'escriure en una moció la paraula concòrdia i que no els hi piqui la boca. Són capaços d'etzibar-li el fill d'una dona que va ser aquí al ple el mes passat, que havia patit per culpa del matonisme de la gent amb la que vostè estava, i dir-li que és que estàvem molt a prop, aquella dona estava molt a prop dels fets. Hem hagut de sentir en aquest ple una i mil vegades com vostè es posava en el paper de víctima i també el seu partit. I precisament el mes passat, vostè que s'omple tant la boca de parlar de violència, no hem sentit ni una sola condemna a la violència a una persona que la van haver d'accedir als serveis sanitaris. A nosaltres no ens cal, bé sabem que la retòrica del seu partit ho aguanta tot. Per això defugim el seu lamentable relat de les condemnes o les no condemnes. Per això no els hi seguim, aquest joc, senyor Benejam. I això no ens fa il·legals, com ha fet una demostració abans de separació de poders impoluta. Ha dit, no, vostès, no sé si el president del meu partit els vol il·legalitzar, ja li dic jo que sí, estaria bé que estigués al dia del que diu el president del seu partit, no sé si els vol il·legalitzar, però és que vostès ja són il·legals. Bravo, Bravo, aquí sí que ens ha guanyat el cor els tres regidors de la CUP. Vostès volen fer veure que té la mateixa transcendència democràtica i històrica que els principals líders polítics i socials d'aquest país estiguin a la presó o a l'exili. Vostès pretenen insultar-nos a la intel·ligència equiparant-ho a un llaç groc, però no podran, perquè malgrat que hem d'estar aquí per obligació, perquè representem a milers de persones en aquesta ciutat, no podran insultar-nos a la intel·ligència perquè no els deixarem, per moltes paraules buides i bensonants que posin en les mocions. Vostès pretenen venir aquí i fer-nos creure que tenim un problema de llaços. No tenim un problema de llaços, tenim un problema de democràcia. Un problema de democràcia i de demofòbics. I més problemes que tenim. Els problemes que tenim són que la llibertat d'expressió està en entredit, que la intempèrie a la que ens ha deixat el seu partit en matèria d'habitatge o de recursos socials deixa la gent fora de casa, que les dones no tenim encara polítiques que ens protegeixin 100% i vostè encara es permet parlar d'ideologia de gènere i ens assassinen i ens violen cada 7 hores. Hi ha gent que van votar, sí, no faci cares, perquè tot això forma part del llegat del seu partit i encara hi ha moltíssimes més coses. Hi ha gent que van votar que està a la presó. No ens parli de llaços grocs, no ens parli de pintades, no ens defensi unes pintades amunt i unes pintades avall. Que és que ens és igual, que per nosaltres el problema és de democràcia. I si vostè no vol parlar de democràcia, li en parlarem nosaltres. Els problemes que tenim és que hem estat governats per delinqüents. Una salutació especial al senyor Rato. Els problemes que tenim és que en aquest país, en aquest estat, no s'ha fet net amb el franquisme ni amb els que es van lucrar amb el franquisme, perquè el seu partit flirteja i fa carantonyes amb l'autoritarisme i amb el feixisme. El que ens genera discòrdia, senyor Benejam, és que hem estat governats pel partit més corrupte d'Europa, que és el seu. I el seu, sí, que ho diuen els jutges, és una organització criminal estable, dit pels jutges i amb més de 900 imputats. O sigui que molt cuidado quan parli de legalitzar partits, senyor Benejam. El que ens genera discòrdia és que el senyor Casado, el màster de l'universo de les animalades, ens vol il·legalitzar i no se li arrufa ni el nas. Evidentment, votarem en contra de la seva moció. L'únic que ens sap greu és haver-li de donar tants minuts de protagonisme.
Per part de PDeCAT Demòcrates, la senyora Paraire.
Sí, gràcies. Nosaltres també votarem en contra. Crec que s'ha dit moltes coses bones en totes les converses. Recordar que el nostre partit està per la pau, la llibertat, la convivència, el respecte democràtic i la llibertat d'expressió, que crec que era una mica el que devia buscar en els seus orígens aquesta moció. Aprofito per defensar la feina que fa la policia local a la nostra ciutat. Aprofito per defensar i donar les gràcies als treballadors municipals de la brigada i de manteniment de l'espai públic, però estem parlant, com s'ha dit ara, de llibertat d'expressió. Crec que ha fet servir paraules molt gruixudes, molt alegres, en aquest ple, prevaricació, que l'equip de govern, no sé si deia jo mateixa, vaig dient a la policia que no multi no sé què o que no compleixi les ordenances, no sé si ho ha dit vostè, crec que ha parlat de prevaricació, que és donar ordres perquè no s'efectuïn les ordenances. Si sap d'algú d'aquí, el cap de la policia o jo mateixa, que sàpiga vostè que hem fet aquesta ordre, doncs vagi als jutjats i denunci'ns, perquè no tenim cap problema. Crec que tergiversen les coses i que l'últim que volen és la convivència i la pau. Votarem en contra. Gràcies.
Molt bé. Passem a la... Senyor Benejan, ja tenim el públic que ens espera. No podem tallar el debat amb la propera moció. Per tant, igual que de vegades hem allargat el públic, nosaltres ara haurem d'allargar i ells s'hauran d'esperar, tot i que després allargarem el que calgui al públic, però li demanaria que acumuléssim les intervencions i de cas en la propera moció. Perquè si ara comencem a fer rèpliques, doncs el públic no podrà intervenir fins d'aquí mitja hora i crec que seria fer-vos esperar massa quan és un tema bastament tractat ja en aquest plenari.
No sé, jo crec que jo no sóc el culpable que el públic no pugui intervenir. Jo sí que vull fer el segon torn de rèplica perquè ho diu el ROM i el faré.
És fàcil.
És a dir, fàcil. Si vol que el fem després del torn d'intervenció del públic, cap
no,
problema.
No, hem quedat
si
que vol. No podíem tallar la
vale. Pues
seqüència de les tres mocions. Són vostès que no ho han sí, sí. volgut tractar de
no,
manera
no,
conjunta.
No, jo he dit que sí, perdoni, jo he dit que sí.
Té, la, té
no
dret de paraula, ah. té vostè la rèplica.
Clar, jo he sigut el primer que he dit que sí. Amb el tema de que hi ha una campanya... per posar i otra per treure que ha dit el Xavier Cortés. Bueno, jo li preguntaria, quina estava primer? Quina estava primer? Vale. Ja la resposta no fa falta que me la donis. A Iniciativa ens han dit que som uns cínics. Sí, o la moció, vamos, i nosaltres hem fet la moció, per tant, nosaltres som els cínics, no? I que no entenem què és la llibertat d'expressió, cosa que també han repetit altres partits. El tema de la llibertat d'expressió no és un tema discutible, podríem dir, i qui vulgui fer entendre, que és el que es fa avui, que nosaltres estem en contra de la llibertat d'expressió per voler que es compleixin les ordenances de Sant Cugat, és que aquesta persona sí que no entén res, ¿vale? O no ho vol entendre, que és més aviat el que... Perquè jo no penso que vostè no tingui la capacitat d'entendre aquesta moció, penso que sí que la té i que el que fa és retorçar el que nosaltres diem, fent veure que no volem... defensar o que no estem a favor de la llibertat d'expressió. Molt al contrari. Aquí cadascú pot defensar el que vulgui. I hi ha moltes formes de fer-ho, però no en contra de les ordenances municipals, que estan per això, per complir-les. Què faria la gent... O sigui, és que jo no entenc quina legitimitat té l'Ajuntament per dir... No, si vostès han dit moltes vegades que no fem... O sigui, que no judicialitzem la política. Bueno, doncs ara estic fent política, no? Llavors... ho tindrem de tragar més aviat i per tant si hem d'anar als jutjats ja anirem però bueno, ja, però és una segona fase. Avui primer el que demanem és que l'Ajuntament faci complir aquestes ordenances, que avui diuen ben clar el senyor de Ciutadans ara ha dit l'article concret on diu que no es pot fer això i el que no ho vulgui complir doncs, escolti, jo no sé si hi ha hagut ordres directes a la policia local perquè no posin multes a les persones que col·loquen llaços grocs o altres coses, o enganxines. Jo no sé si les ha hagut. La qüestió és que no s'ha sancionat a ningú. Aquesta és la qüestió. I que hi ha una ordenança que ho diu. Per tant, fem-la complir, no? Fem-la complir, perquè si no fem complir aquesta, doncs la gent al final dirà, bueno, doncs si no es compleix aquesta, doncs les altres tampoc tenen per què complir-les, no? I les coses s'han de complir. I si no, deroguem aquesta ordenança i que tothom posi les enganxines que vulgui, no? Però aquesta no és la qüestió. Nosaltres no volem això, volem que les coses estiguin en ordre i, per tant, que es faci complir aquesta ordenança.
Ara ja ha fet ús dels seus 3 minuts, eh?
Queda... Ja han passat 3 minuts?
Sí.
Vale.
Avui controlo bastant bé el temps, eh?
Sí, però... sí, vale.
Sí, acabat. Bé, doncs els sembla que passem a la votació. Han demanat votació per separat. Primer votarem els punts primer i quart. Vots en contra? No.
Li havia demanat votar el primer i votar el quart.
Demanaven.
Sí, el senyor Cortés havia demanat votar conjuntament el primer i el quart.
Tenim 3 modalitats de votació?
I jo, no, 3 modalitats, no, es vota el primer.
El 2, el 3?
Val, no. Tots per separat. Tots per separat. Bé, no, el grup proposant és el que decideix. Accepta la votació per separat?
Perdó? Sí, senyora alcaldessa, si l'accepto.
Sí? Doncs vinga. El primer punt, vots en contra. Vots en contra per part d'Iniciativa, Esquerra, la CUP i PDeCAT Demòcrates. Abstenció per part del PSC, vots a favor per part del senyor Cortés, per part del senyor De Franc, pel Partit Popular i Ciutadans. Punt segon, vots en contra. Per part del senyor Cortés, Iniciativa, Esquerra, la CUP i PDeCAT Demòcrates. Abstencions. Cap abstenció, vots en contra, vots a favor, la resta de grups. Tercer punt, vots en contra. Per part del senyor Cortés, Iniciativa, Esquerra, la CUP i PDeCAT Demòcrates. Abstenció. Per part de... Com que queda gravat, no passa res. Abstencions per part del senyor De Franc i per part del Partit Socialista i vots a favor per part de la resta de grups, Partit Popular i Ciutadans. I el darrer punt, quart punt, vots en contra per part d'Esquerra, Iniciativa, la CUP, PDeCAT Demòcrates, abstencions, vots a favor per part de la resta de grup i els 2 regidors no escrits. I ara passem al debat de la moció número 17, 17 bis. No, hem quedat que faria tot el debat, així és com vostès ho han decidit. Moció d'urgència del Partit Socialista a favor del diàleg polític dins el marc legal de l'Estatut i la Constitució Té la paraula el senyor...
Qüestió d'ordre, senyora alcaldessa. El ROM posa que a les 8 comença l'horari de participació ciutadana. Sí. Llavors, crec que hem de respectar els horaris i els ciutadans que han vingut aquí fent ús del seu temps privat.
Un momentet, sisplau. Si anem a aquesta consideració que fa, també sempre hauríem de tancar l'ordre d'intervenció del públic a l'hora en punt, és a dir, a les 8, no, a les 8 i mitja, no, a les 9, és una hora, no? A les 9, i no ho fem mai, sempre deixem que...
Jo crec que no hi ha cap grup municipal que presenti cap problema.
Senyor Ciprián, és la meva decisió com a alcaldessa, jo els he comentat, sisplau, si podíem alleugerir les tres mocions, les tres mocions... I han decidit no fer-ho. Per tant, sisplau, senyor Soler, siguem una mica àgils amb aquesta moció per donar pas al públic, que evidentment allargarem tota l'estona que calgui fins que tothom pugui fer la seva intervenció. Senyor Soler.
És una moció que els dic sincerament que apostava pel diàleg, però veient les intervencions de les tres mocions que s'han donat, no em sembla que no té gaire sentit proposar una moció del diàleg. Però bé, hi ha una base de treball feta amb altres nivells de la política, diguéssim, dels nostres partits, i que s'ha treballat, i els hi faré una proposta una mica agosarada, que és esborrar, que decaiguin tots els atesos, ens quedem amb el títol que decaiguin tots els atesos i ens quedaríem només amb l'acord tercer que llegiré i, per tant, seria instar els governs de l'Estat i de la Generalitat a obrir un procés de diàleg polític entre ambdós en què tothom pugui defensar les seves idees, anhels i projectes lliurement, sense imposicions ni impediments. Aquest nou procés haurà d'assolir l'entesa de quins seran els procediments legals i democràtics que permetin a la societat catalana determinar el seu futur en el marc de l'ordenament jurídic vigent. Em sembla que aquest és l'únic acord que contempla tots els anhels i totes les explicacions que s'han anat expressant al llarg d'aquestes tres mocions i la meva intervenció acabaria aquí dient això és una autoesmena en què es mantindria el títol i l'acord tercer. Tota la resta decauria. Aquesta és la proposta que faig jo.
Gràcies, senyor Soler. Els hi sembla que podem passar directament a la votació o hi ha algú que vulgui intervenir? D'acord, gràcies. Vots en contra?
Perdonin, però o sigui, jo ja entenc la bona... Vull dir que la respecto i que l'entenc i que sé que és en bona fe, però si es presenta una moció, en un sentit, has de fer un esforç perquè es tramités com a moció d'urgència. Escolti, les mocions no són neutres. O sigui, ara què vol fer? Una moció que té només un paràgraf? I llavors tot l'argumentari polític que el deixem perquè tenim pressa... Vull dir... Val, però llavors quin sentit...
Escolta, jo he fet l'exposició com a proponent,
em puc
autoesmenar, he fet referència, hem exposat en tres mocions tot el que volíem exposar respecte a tot aquest procés del diàleg i tot això, i vostè pot fer lliurement la intervenció que tenia preparada, jo no li cortaré la intervenció.
Ah, però no té sentit, tampoc. Bueno, no sé.
Intervenir, senyora Gibert, o podem passar directament a la votació, donat que... Perdó. Bé, escoltin, passo la paraula al públic. Sisplau. Molt bé. Senyor, silenci, senyor Marín. Senyor Yolanda. Gràcies. Senyor Marín, seu o marxa? Sí? Doncs bona nit, eh? Bona nit. Bona nit. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, ara que estem una mica més relaxats, reprenem el debat. Em vull disculpar si abans per les presses el que volia fer era intentar inquibir les quatre mocions. Tot i així, tampoc no m'enrotllaré molt, perquè també comparteixo que hem fet molt debat sobre aquest aspecte, també sobre els posicionaments dels diferents partits. Sí que aquesta moció està construïda a partir del marc de l'entesa que... d'un acord del Congrés dels Diputats entre el PDeCAT i el partit, el Grupo Socialista del Congrés, i que van arribar a un acord que al final no va reeixir, però també és cert que corresponen a les diferents forces polítiques superar aquesta visió i aquesta divisió de la nostra societat, de la societat catalana, i per tant creiem que cal cercar una sortida pactada assolint un compromís ferm a través del diàleg i de la negociació i precisament amb allò que dèiem, com a elements bàsics de la convivència i reprendre el consens polític a nivell de Catalunya com sempre havia estat. Per això els punts que dèiem era defensar el compliment de la llei, jo crec que és obvi, respectar les decisions judicials en el marc del nostre estat del dret, instar els governs de l'Estat i de la Generalitat a obrir un procés de diàleg on tothom pugui defensar les seves idees i els seus projectes de manera lliurement per tal d'assolir una entesa i que permetin a la societat catalana determinar el nostre futur en el marc de l'ordenament jurídic vigent. I també proposem, com ja saben, una reforma institucional, una proposta de la reforma de la Constitució i avançar cap a un estat federal i evidentment això referendar-ho a través de les nostres lleis marcs, que són l'Estatut i la Constitució, i fer una crida a la calma i la serenor. Així m'agradaria que acabés sent el debat d'aquesta moció. Moltes gràcies per escoltar-me.
Senyor Soler, no l'hem escoltat gaire, ho sento. Ha costat reprendre el debat. Disculpes, eh?
No passa res, me'n faig el càrrec.
Però
així s'ha arrencat.
Sabem el que pensem.
És com l'escalfament, no es preocupi que ara ja s'escalfarà.
Sabem el que pensem perquè n'hem parlat a la Junta de Portaveus i n'havíem parlat abans. Bé, altres grups que vulguin intervenir? Senyor Benejam.
Malgrat llavors, tot i que podríem demanar votació separada dels acords i votar-ne a favor d'algun, com ara el primer, també el cinquè i el sisè, des del grup municipal del Partit Popular votarem en contra de tota la moció, bàsicament per quatre motius. Tres recollits directament en la moció i un darrer en relació a l'actitud del partit proposant en la qüestió catalana. Cosa que transcendeix, no el PSC de Sant Cugat, no és amb el PSC de Sant Cugat, sinó amb el PSC i el PSOE en general. Respecte a la moció, en primer lloc rebutgem que posin en dubte les mesures cautelars preses pels jutges. Aquestes poden agradar o no, però han de ser respectades en tot cas. I vostès, el PSC, com també algun ministre socialista o la mateixa delegada del govern a Catalunya, discutint-les, fan un flac favor a la separació de poders i conseqüentment a l'estat de dret. Fet que, al nostre entendre, és una irresponsabilitat i és totalment inacceptable. En segon lloc, instant al diàleg entre el govern central i el govern de la Generalitat. Al nostre entendre, avui no es donen les circumstàncies per obrir un diàleg sincer i transparent, especialment perquè abans de seure caldria substituir de l'equació el totalitarisme i el supremacisme que avui ens governa des de la Generalitat. No es pot dialogar a qualsevol preu i s'han d'establir unes regles del joc. El respecte a la llei, la lleialtat mútua, l'acceptar que no es pot seure a dialogar amb algú que ja té, que ja t'està imposant el resultat del diàleg. En tercer lloc, en quant a la reforma de la Constitució, tampoc hi estem d'acord. Una reforma per què? Per acontentar els que volen destruir Espanya? Òbviament, a nosaltres no ens hi trobaran. El nacionalisme és voraç, mai en té prou. El que seria part per avui seria fam per demà. I dintre de pocs anys hi tornaríem a ser. No s'equivoquin. Finalment, i com deia a l'inici d'aquesta intervenció, per l'actitud del Partit Socialista davant aquesta qüestió, pel seu relativisme i la seva equidistància. Com bé explicava el nostre portaveu al Parlament, Alejandro Fernández, recentment, en la seva intervenció en el debat de política general, vostès, per mantenir el poder, poden entregar amb tot, acceptar qualsevol cosa, tancar els ulls davant el més greu, acceptar Pop com a animal de companyia si fa falta, sigui quina sigui la situació, i és aquest relativisme el que permet al senyor Pedro Sánchez afirmar i quedar-se tan ample que el que ha passat en els darrers dies a Catalunya, amb un setge al Parlament, agressions a policies o episodis de violència al carrer, no és especialment greu. O és aquest relativisme el que porta el senyor Iceta a dir, tan alegrament, que quan ve el senyor Quim Torra li entra tendresa i se l'emportaria a sopar. Cregui'ns que, per molt que ho intentem, nosaltres no som capaços de veure-li la tendresa per enlloc. Els demanem, senyor Soler, que abandonin l'equidistància i el relativisme perquè el que vostès estan fent és col·laborar amb l'independentisme supremacista i totalitari i que ens governa en marginar a una bona part de la societat catalana. Però és que, a més, hi ha una qüestió especialment greu amb el que vostès plantegen, i és que estan donant l'esquena a un 53% de catalans que no van votar a formacions independentistes. Amb la seva actitud estan trencant la unitat constitucionalista.
Li queden 30 segons.
I per tant, i com els deia a l'inici de la intervenció, el nostre vot serà contrari a aquesta moció. He acabat en temps?
Li ha sobrat i tot. Gràcies. Senyor Gutiérrez?
Sí, fixeu-vos, hi ha mocions i mocions. Hi ha mocions en què qualsevol partit polític és capaç d'entendre que és una proposta d'un altre partit i que, per tant, doncs, es pot votar a favor o encara que no estiguis del tot d'acord i tal. I després hi ha les mocions del bucle, que són aquesta i les altres tres que hem debatut abans, on les posicions dels partits polítics és: estic totalment en contra del que dius i, per tant, o sigui, és inassumible i ets un totalitari i no sé què i vas en contra de la convivència, no? I és tot el rato així. I jo crec que ens anem de... intentem adonar-nos que així no és com arribarem a acords i així no és com solucionarem les coses. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, tot i que no és la nostra moció, no ens agrada com està escrita, creiem que tal i com estan les coses es queda molt curta en alguns elements, però crec que sense diàleg i sense pacte no ens en sortirem. I tenim un avantatge respecte a fa uns mesos, i és que ara quan diem que necessitem pactar i quan diem que necessitem deixar la unilateralitat, almenys ja no se'ns insulta, bueno, ara el PP ho ha intentat, però ja no se'ns insulta des de l'independentisme, i de fet ara hi ha una part de l'independentisme que inclús vol seguir per aquesta via. Llavors, aprofitem-ho. Jo crec que aquesta moció és una molt bona idea per intentar iniciar aquesta via. Nosaltres la votarem a favor i esperem, doncs, que això ens permeti una mica rebaixar el to i aconseguir, bueno, no sé, parlar de coses des de la sensatesa i des de l'acord i el diàleg. Gràcies.
Gràcies, senyora Ingla.
Bé, jo des de la sensatesa, o com a mínim des de la nostra sensatesa, perquè clar, això de parlar de sensatesa d'uns i dels altres i dels més enllà d'un manguar, aquesta és una moció que estic segura, i ho dic sincerament, en el PSC, que hi havia bona intenció, i de veritat que ens l'hem mirada amb aquesta bona intenció que darrerament ens caracteritza tots plegats. Però és una moció que no la podem votar a favor. I és una moció que no la podem votar a favor perquè ara explicaré el perquè, des de la sensatesa, des de no cridar, crec que des de l'argumentació política, que tothom té la seva i, per tant, des del respecte, només faltaria que ara fos obligat posar-nos d'acord en aquest ple absolutament amb tot. Doncs no, hi ha moltes coses de les quals no estem d'acord. Per exemple, en el primer acord vostè diu que defensa el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia, aquesta dicotomia necessària, que és molt reiterat aquest argument, no?, de la democràcia i de la llei. Miri, en realitat, democràcia vol dir el poder del poble, i per saber si en un lloc hi ha democràcia o no hi ha democràcia, no ens basem en si es compleix la llei. Moltes dictadures tenen lleis que es compleixen i no són democràcies, sinó que per saber si una societat és democràtica, el que cal és saber si el poble exerceix aquest poder a través de les seves majories parlamentàries, que són les que fan les lleis al Parlament. Aquesta sembla que sigui com molt elemental, però com que utilitzem sempre, no?, democràcia i compliment de la llei, ho hem explicat moltes vegades, he intentat fer-ho des d'una vessant molt pedagògica, amb humilitat, I, per tant, en aquest moment, al Parlament hi ha una majoria clara a favor del referèndum. Fixi's que li dic a favor del referèndum, ja no parlo de majoria independentista, que també, sinó clara a favor del referèndum. I, per tant, el que en aquests moments estem demanant és d'utilitzar raons polítiques, arguments polítics, per resoldre un conflicte que és polític i no al contrari. Vostè diu en el segon acord que hi ha una separació de poders i vostè diu que aquesta mesura de la presó preventiva li sembla desproporcionada. Mirin, això no és una mesura desproporcionada. Una mesura desproporcionada és quan algú el condemnen perquè ja s'ha aprovat, perquè té una sentència ferma i resulta que, doncs, la sentència pot ser entre 2 i 5 anys i se li fan just els 5 anys. Això pot ser és una mesura desproporcionada. La presó preventiva en els presos polítics no és una mesura desproporcionada, és una vergonya. I, per tant, el primer que s'ha de fer, si realment i ens creiem aquesta voluntat de tirar endavant i d'iniciar un diàleg, és facin el favor d'instar a la Fiscalia a que deixi en llibertat els presos i els absolgui i arxivi la causa. Perquè un fiscal no és un jutge, i això ho sabem. I els problemes i els conflictes polítics, i és obvi que en tenim un, perquè això l'estem debatent aquí i no a un jutjat, doncs es resolen amb mesures polítiques i no judicials. En l'acord tercer, vostès diuen que s'ha de fer dialoguem dins el marc de l'ordenament jurídic vigent. Dialoguem sobretot. Dialoguem sense condicions, i tant. Nosaltres estem cansats de dir-li al president Sánchez, dialoguem, però el que no pot ser és que ja d'entrada ens posin les condicions, insisteixo, quan tenim presos polítics. També crida a la calma i a la serenor. Em sembla molt bé, tots cridem a la calma i a la serenor, però facin el favor d'instar el Ministeri Fiscal que deixi fora els nostres companys. Si volem calma i serenor, no podem demanar calma i serenor amb gent a la presó i amb gent a l'exili, amb el cos que implica personal i a les seves famílies. Per tant, aquesta moció, insisteixo, amb tot el concepte diàleg, està molt bé el concepte diàleg, però en tot cas, per posar el diàleg damunt la taula, primer de tot, s'ha de retornar els drets fonamentals i els drets, sobretot, en els presos polítics. I, senyor Benejam, vostè diu que el nacionalisme és voraç i que mai en té prou. Estic molt d'acord. Casado, no sé si ho ha vist això, perquè vostè es veu que el president del seu partit no el deu seguir gaire, però Casado cada dia treu una bandera espanyola més gran, cada dia, més gran, més gran, més gran, perquè no és nacionalista. I Casado també apel·la al genocidi del 12 d'octubre per l'orgull patrio. Per tant, tampoc no és nacionalista. Per tant, quan vostè diu que el nacionalisme és voraç i mai en té prou, realment té tota la raó. Gràcies.
Per part de Ciutadans, el senyor Cipriano.
Seré breu, senyora alcaldessa. Primer de tot, he estat mirant aquesta moció que va presentar al Congrés del Partit Socialista. Aquesta moció no es va presentar mai, perquè no. Va ser un acord entre el PDeCAT i el Partit Socialista Obrero Espanyol, que mai es va portar a terme. És a dir, no és cert als atesos que això sigui realment una moció que es presentés al Congrés dels Diputats. De fet, Esquerra Republicana no li va donar suport i jo crec que hauríem de repetir una mica, ser coherents i repetir les votacions. En aquest cas, hem parlat suficientment d'aquest nostre posicionament, és ben clar, i ens agradaria votar aquesta moció per acord, si no li importa al Pere Soler. Gràcies.
Acords?
El primer, el cinquè i el sisè, i després el segon, el tercer i el quart. 1, 5, 6, 2, 3, 4. Gràcies.
Per part de la CUP, la senyora Gibert.
Bé, doncs, a veure, nosaltres també, d'entrada, ens està bé que el debat es faci diferenciat, perquè entenem que les forces polítiques que presenten, tot i que amb punts d'encontre o accions comunes en el devenir de la història del que ha sigut el procés, o fins i tot amb perspectives similars, o fins i tot amb paraules i significants similars, al final les forces polítiques representen estrats socials i trajectòries diferents i espero que voluntats diferents. No? El Partit Socialista espero que no pretengui rendibilitzar la confrontació i penso que no és així, almenys el Partit Socialista d'aquí de Sant Cugat, i per això doncs, per nosaltres el to també és significativament diferent. Ara, tot i així, tot i que la moció pugui estar impregnada de bona fe, per nosaltres, doncs, quants equívocs que la fan inacceptable als nostres paràmetres polítics, no? Perquè vostès plantegen una moció que apel·la al diàleg dins el marc legal de l'Estatut i de la Constitució, i per tant apel·len a les normatives legals que nosaltres en enèsimes ocasions els hem dit que per nosaltres són relatives sempre i quan hi hagi una legitimitat massiva i popular que les estigui impugnant, i llavors en el moment que s'impugnen s'han d'obrir, s'han de debatre, i per tant per nosaltres no són normes inamovibles, no són corsers, sinó que han de ser punts de referència i que a més ens va bé, jo crec, analitzar-los d'on sorgeixen, no? la Constitució, que ens demanen una certa abnegació, no? La sacrosanta Constitució, jo he comptat fa una estona quants regidors d'aquí l'havien pogut votar, la Constitució, i me'n surten dos, i no sé si... Vull dir que és bastant significatiu, de 25 persones que representen el conjunt de la població de Sant Cugat, no? Això ja extrapolat a la població, doncs encara és un percentatge més ínfim, el que vol dir... El que vol dir doncs, que tenim un problema amb la Constitució si l'hem d'estar tota l'estona, diguéssim, citant com si fos un reglament completament rígid i que ens ha de guiar els nostres dies fins al llarg del temps. Perquè llavors això que estem dient és que tenim normatives que operen més enllà de les nostres pròpies vides. I això em sembla, en termes democràtics, completament inadmissible. Més enllà que la intocable Constitució, que una bonica i fosca nit d'agost el seu partit que governava i el del PP van corrompre sense massa escarafalls per modificar l'article 135 i per avantposar doncs, el deute a qualsevol altre pagament, que sap que també és una modificació de la Constitució que nosaltres ens encarreguem de recordar sovint perquè va tenir moltes més conseqüències i molt més funestes que qualsevol dels episodis que hagin passat durant tots aquests dos anys o tres o quatre, cinc o sis o set de procés. Nosaltres, bueno, a mi m'agrada especialment la il·lustració, penso que ens ha deixat uns bons llegats, tinc debats encesos i apassionats amb companys de la candidatura, però si una cosa ens ha deixat la il·lustració és el mètode científic i quan tens diverses mostres i repetides i reiterades d'un element, pots fer una hipòtesi, no? I pots veure't en capacitat, diguéssim, almenys de predir el que passarà. Quan vostès parlen de diàleg i parlen de Constitució i apel·len a l'Estatut, a mi em recorda molt l'origen de tot plegat, que és el nos hemos cepillado el Estatuto, no? I llavors, quan vostès parlen de diàleg, però a la vegada els seus homòlegs, no li diré que són els seus seus, perquè ja ho sé que no són els seus seus, però els seus homòlegs condecoren Enric Millo, nosaltres, clar, ja l'entenem la intenció, però al final els fets pesen també, no? Estic una mica amb la Mireia. Quan parlen de proporcionalitat, què és proporcional? O sigui, quina és la repressió proporcional a un càrrec electe que està defensant allò amb el que es va presentar a les eleccions? 6 mesos de presó? Una multa? No l'acabo de... He d'anar acabant?
Sí.
Val. Doncs bueno, m'allargo un 30 segons més. La seva moció, nosaltres pensem que és un despropòsit i una mica una exhibició del que el seu partit, malauradament, ha vingut fent aquests mesos. Ens té acostumats. Paraules buides, però puny tancat. No veiem autocrítica, no veiem paraules honestes del que ha estat passant i del que passa, el que comentava abans l'Ignasi, tenim substancialment majories que volen ser subjecte polític. Ostres, parlem de referèndum, parlem d'efectivament com ser subjecte polític o com no. No anem tancant-nos portes i anant apel·lant a legalitats que no ens representen. Nosaltres pensem que a vegades s'han fet com una espècie de vestit de sender i diàleg amb el que vostès se senten còmodes però que amb la mà lliure doncs, bloquegen i fins i tot, si cal, apliquen el 155. No? I pensem doncs, que és el moment de potser de parar en aquesta actuació i en aquesta línia. Almenys els altres són honestos, no? I ho diuen tal qual. I finalment, última reflexió. Sí que tenim ganes de veure el PSC que plantava cara nítidament i frontalment al feixisme i crec que ara fa més falta que mai. Tenim la sensació que el PSC ha assumit que malauradament vivim en un estat no massa diferent al dels anys 40 i que vostès, com a subordinats del règim, però amb una moral pietosa, estan en el deure d'avisar-nos i ens avisen. Els demanem que no només ens avisin, sinó que impugnin també aquest règim caduc. No votarem a favor, evidentment. Gràcies.
Per part de PDeCAT Demòcrates, la senyora Parai.
Sí, gràcies. Nosaltres, en la línia del posicionament d'Esquerra i la CUP, nosaltres votarem en contra. Sí que volem fer esment també d'aquest esforç que el Partit Socialista ha fet per intentar trobar aquesta moció de consens, que una vegada en una primera lectura ens semblava que ens podíem afegir, si més no, algun acord, però amb la lectura detallada i després de com ha anat tota la tarda avui parlant del tema i que al final és fruit d'un intent de consens de dos que ja naixien amb problemes, vull dir, reconeixent l'esforç en aquest cas del Partit Socialista, però votarem en contra en la línia del que hem fet amb les altres mocions. Gràcies.
Senyor Soler.
Sí. Per comentar algunes coses,
Comentaré grup per grup. Jo al PP li diria que sí, nosaltres creiem en una reforma de la Constitució profunda, en què aprofundeixin l'estructura de l'Estat i en què la presa de decisions s'aproximi al municipalisme. Ni jo ni vostè, ni com en recordava la Núria, hem votat aquesta Constitució i per tant, jo crec que ja toca aquesta reformulació de la Constitució. És més, els que em coneixen saben que jo posaria en la pròpia Constitució la seva obligatorietat de modificació al cap, com a mínim, no sé, 10 anys que s'hagués de retocar, perquè és que si no, no té cap sentit. Ni tan sols reconeix l'estat de les autonomies, aquesta Constitució. Per tant, actualitzar-la, ni els mitjans de tecnològics que tenim avui dia. No em parli de tancar els ulls perquè el seu partit ha tancat molt els ulls amb altres fets. I ens parlava de l'equidistància i el relativisme i jo li parlaria del confrontisme i del sectarisme que vostès practiquen. A Iniciativa, gràcies per fer confiança. És evident, cadascú escriu les mocions com creu que les ha d'escriure. I per tant, nosaltres estem intentant motivar el diàleg des d'allà on tenim la responsabilitat de fer-ho. I ara, en aquest cas, és el govern de l'Estat i hem posat ponts de diàleg per poder-ho fer. Esquerra Republicana, un interessant debat sobre la democràcia i la legalitat. Jo crec que aquí no toca, però sí, un dia podem fer un debat, perquè penso jo que és primer l'ou o la gallina, que és la democràcia, que és la legalitat. Jo crec que la democràcia ha de respectar la legalitat i la legalitat ha de contemplar la democràcia. Per tant, una cosa per nosaltres no existeix sense l'altra.
I ens poden dir... Senyor Soler. Ha d'anar acabant perquè han passat gairebé 3 minuts.
Quant?
3.
Ja?
Queden 20 segons.
Bueno, doncs... Per tot això que vostès deien, a mi m'agradaria també, no és sacrosanta la Constitució s'ha de poder modificar, i jo seria el primer que la modificaria. Senyors de Ciutadans, no s'han llegit bé la moció perquè en cap moment diu que aquesta moció ha estat votada en el Congrés dels Diputats, va ser presentada i va ser retirada. I en tot cas, la llàstima del PDeCAT, que li toca governar la ciutat, jo crec que no té cap sentit que sometem a votació aquesta moció, després de tot el que hem dit, perquè ni hi ha diàleg, ni hi ha voluntat de consens, i ni hi ha voluntat d'arribar a aquest acord. Per tant, el nostre grup, després de fer el debat, la retira. Perquè per perdre una moció sobre el consens i el diàleg, i que es voti en contra, no té cap sentit. Molt bé.
Es pot retirar després del debat? Perdoni, estic preguntant a la secretària, que entenc que és la persona tècnica, jurídicament ens pot aclarir. La pot retirar quan vulgui, oi? Molt bé, està amb la seva potestat de fer-ho abans o després del... Jo ho tenia entès així, gràcies, secretària. Doncs queda retirada i, per tant, acabem el debat d'aquesta moció i passem a la moció del grup municipal de la CUP per la creació de l'Assemblea Municipal...